El suplement, amb Roger Escapa.
3 minuts passen d'un quart d'11 del matí. A aquesta hora, mirant cap a les Gavarres, el Fèlix Martín a la Bisbal d'Empordà, pendent de la compareixença del president de la Generalitat, acompanyat dels bombers, dels alcaldes també de la zona, de la consellera d'Interior. Tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio la Maica Navarro. Maica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Roger.
Doncs mira, avui tot una mica diferent del que ens havíem previst.
Sí,
però és evident que des de les 6 del matí estem explicant tot el que dona de si amb aquest incendi, amb tantíssima gent afectada i amb uns bombers que continuen treballant de valent, malgrat que les notícies no són negatives del balanç de la nit.
Efectivament, sí. De veritat és que la situació de la nit era bastant preocupant, però bueno, ens ha ajudat el vent i, evidentment, aquesta feina incansable de no només de bombers, sinó principalment bombers, però tots els serveis d'emergència i d'extinció que treballen al voltant de, i que treballen amb un dispositiu d'aquestes característiques. Hem d'estar contents perquè no hi ha afectació de persones. Sembla ser que algun 3-4 cases
s'han cremat.
Cremades del tot. I
algun dels propietaris l'hem pogut saludar i n'hi havia un que estava desesperat.
Sí. Bueno, doncs les cases es refan i continuar creuant els dits, doncs perquè les condicions climatològiques ajudin aquesta feina, i sobretot el que més s'ha de demanar també és prudència a les persones, que quan bombers parla i a les autoritats demanen confinament, doncs que la gent s'ha de confinar, perquè després les conseqüències són letals.
Som enmig de diverses onades de calor, n'hem deixat una enrere al voltant de la Revetlla, ens en ve una al damunt d'aquí 4 dies, i això també preocupa especialment els bombers, però és que en aquest impàs, en aquest entremets, continua fent moltíssima calor, més de la que és habitual en un final de mes de juny al que és un principi del mes de juliol. Avui en aquest estudi amb la Maica Navarro ens acompanya també el doctor Bulbena, un home que s'ha fet un fart d'estudiar precisament la calor, com afecta la calor a la condició humana i al nostre estat d'ànim. Doctor Antonio Bulbena, bon dia i bona hora.
Bon dia i encantat de ser avui aquí passant fresquet en aquest magnífic ambient que teniu.
Com porta vostè la calor?
Doncs faig el que puc i procuro que no m'atabali gaire. És estimulant la calor en molts aspectes, però també és important que sapiguem que, a part de la incomoditat que dona, ens pot atabalar una miqueta la conducta.
El cert és que ens afecta l'estat d'ànim i que hi ha diversos estudis que ho demostren i demostren precisament que creix l'agressivitat del comportament humà amb la calor.
Sí, això ja en Shakespeare ho deia, en el Romeo i Julieta, va dir alguna cosa així com: ara en aquests dies de calor la sang boja s'agita. O sigui que això estem parlant de Romeo i Julieta. I, de fet, nosaltres vam començar a estudiar, recordeu la onada de calor del 2003 que vam tenir aquí, i va haver-hi mortalitat? Doncs nosaltres vam estudiar què passava a les urgències.
Ah, en aquest 2003.
I, que, per cert, clar, quan vols publicar sobre mortalitat, tothom t'ho publica, però coses mentals em va costar molt publicar-ho. Però aquí vaig publicar, aquí, als Estats Units. O sigui, l'Hospital del Mar va ser pioner en això. I vam trobar que aquells dies una mica més d'urgències hi havia, però sobretot hi havia més agressivitat.
Més agressivitat.
I això va ser dels primers treballs que sortien. Després s'ha demostrat, o sigui, claríssimament hi ha més. Hi ha molta més agressivitat i violència.
La por, i aquí aprofitant que tenim un psiquiatre...
Un catedràtic en psiquiatria. Sí, per què hi ha aquesta... primer la fascinació pel foc. O sigui, el foc és un fenomen que atrau d'una manera hipnòtica, o sigui, la gent va a veure el foc amb una... I té aquesta barreja d'adrenalina, que et fa por, però a la mateixa hora t'enganxes allà com una paparra. Però després, aquesta falta de respecte al principi, o desconfiança, no? Si t'estan dient que t'has de quedar confinat, doncs no sé, intento obeir.
Saludàvem, ja no sé, alguns dels experts que deia... manca de cultura i de formació i d'alguna manera d'educació davant d'un fenomen advers.
Roger, no serà perquè no som un país d'incendis,
Sí. Vaja. Jo primer, el tema de la fascinació, de fet hi ha una patologia que es diu arsonistes, que són els incendiaris. Això n'hi ha, que no sempre són bombers. A vegades sí, però no sempre. Però vull dir que és un tema curiós, amb aquest tema de la fascinació. Però això que esteu dient són clarament els dos cervells. És a dir, el cervell, diguem, de pensar, que és el que aprenem coses i el que sabem, aquest teòricament el que hem d'utilitzar. Però quan hi ha por, utilitzes l'altre, que és el de fugir o amagar-te, i llavors aquest primitiu és el que fa que tingueu conductes que són no concordants amb el que la lògica et diu. I és clar, quanta més formació, més probabilitats tens de manejar bé la informació.
Clar, perquè clar, com és el que diu vostè ara, és la por, no? O sigui, una família que està i que per la nit tu veus les flames, i tot i que els bombers et diuen tranquil, tanqueu-vos a casa, les tovalloles mullades a les portes per si de cas, però tu dius, i una merda, agafo les criatures, agafo el cotxe i marxo. Això és la por, no?, el que et belluga?
La por és molt important. Anar amb avió, la gent que té por d'anar amb avió ja ho entén, que l'avió és segur, però la por no el deixarà amb avió. És molt important manejar la por.
5 minuts per arribar a 10:45 del matí. És evident que la notícia avui la trobem a les Gavarres. El doctor Antonio Bulbena ha de marxar d'aquí 10 minuts. Li vull preguntar, doctor, perquè ara quan l'he vist, aquesta conversa la teníem prevista d'allà fa uns quants dies, però ahir vaig estar pendent, evidentment, de la televisió, del que anava explicant la Maica, del que ha escrit a La Vanguardia, i he vist la seva cara i dic, home, vostè ahir va estar citat al jutjat de Martorell declarant com a testimoni en el cas Andic. Era vostè, no?
Va veure que la corbata que portava era bona, oi que sí?
M'ha recordat la corbata i els tirants.
Llavors devia ser jo, sí.
Bé, no sé fins a quin punt li podem preguntar què és el que pot explicar, però en qualsevol cas sí que la seva cara concorda amb la que hem vist a les imatges.
Hem de dir que aquesta entrevista per parlar amb el doctor Bulbena de la Caló estava prevista, com deies, i tancada feia molt de temps, entre altres coses perquè el doctor té una agenda complicada, i ha estat absolutament casual doncs, que sigués estat citat en aquesta instrucció i està avui a l'estudi. Per tant, fins a on vostè consideri,
sí,
doctor.
Home, jo, si voleu, el tema de la calor jo crec que és molt important, perquè es diu que si la calor hi ha més mortalitat, però no hi ha manera que es parli de com augmenta la violència. I hem d'aprendre a manejar això, que és un tema que ens hi afrontem. I el tema de les guerres, quantes més guerres, més problemes amb el canvi climàtic, perquè el consum que fan les guerres és tremendo. O sigui, vull dir que és un tema que, si un dia ho voleu tractar, crec que val la pena per fer-ne difusió. Mm-hmm. Perquè no, sempre estem... Problemes, la guerra igual, problemes humanitaris, però en canvi no veiem el tremendo problema que està generant amb el canvi climàtic. Però, bueno, a part d'això, tema d'ahir de la corbata vermella. Doncs, a veure, simplement, clar, és un tema que té la seva discrecionalitat judicial, però jo, doncs, amb molt de gust vaig intentar ajudar amb un tema que és molt delicat.
El van citar com a testimoni, vostè.
Com a testimoni, perquè jo vaig tenir ocasió de participar amb una... Em van demanar que jo intervingués, jo vaig parlar amb ells. Va ser una entrevista que va estar molt bé, vam parlar amb el pare i amb el fill, i els vaig unes quantes orientacions i em vaig posar a la seva disposició. Després van optar per una solució que era una mica més a prop de la solució econòmica, i per tant va ser només una intervenció, i vaig demà ahir doncs, fer la intervenció que va d'informació i de testimoni.
Del que heu explicat als diferents periodistes d'aquesta intervenció, semblava que era un testimoni secundari, el que passa és que crec que la declaració va durar més d'una hora i la jutgessa va acabar demanant fer una còpia del telèfon mòbil.
Bueno, bàsicament el doctor va explicar ho sabem i ho hem explicat així, que, perquè a més ens ho van dir ja els funcionaris, que perquè veien que es retrasava i no sortia, i hòstia, què està passant? Que el doctor no apareix i només hi ha una porta. I els propis premsa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens van informar que havia deixat el seu telèfon mòbil per volcar doncs, un seguit de missatges tant d'Isaac com de Jonathan Andic que ell tenia en el seu telèfon mòbil, que li havien enviat ells directament, i tant la fiscal com la jutgessa consideraven d'interès incorporar-los a la instrucció. Avui a La Vanguardia donem una mica més de detalls, i és bueno, doncs aquest moment que en un principi, després d'aquesta reunió, d'aquesta primera visita, on Maria Júlia li demana doncs, al doctor Bulbena doncs, un ajuda o col·laboració, o que l'ajudi a desencallar un cas que doncs que amb ella en aquell moment se l'havia complicat, doncs assessorament o fins i tot l'opció de cedir-lo, perquè recordem que ja ho hem explicat aquí, la Maria Júlia, la terapeuta, la controvertida terapeuta, va amenaçar directament Isaac Andic amb o vostè cedeix 40 milions d'euros a Jonathan Andic o jo deixo la teràpia. Bueno, en aquesta situació va volent escolta tots dos i ell el que li diu a cadascú és el que ell va considerar. El senyor Andic, doncs, jo crec que aquesta no és la solució econòmica, sinó que s'ha de treballar emocionalment. I a Jonathan, escolta'm, jo estaré amb tu, el teu pare t'ajudarà, podem sortir d'aquí. I aquesta és una mica. És a dir, finalment...
Va ser una sola sessió que va rebre pare i fill.
No sé si ho he explicat bé, doctor.
Perfecte, no, t'ho agraeixo molt perquè ja ho expliques més bé. Jo parlo molt, però tu ho expliques més bé.
No, jo tinc una altra pregunta. És a dir, jo pregunto i si es pot respondre, es pot respondre, i si no, no. Davant, en seu judicial, va manifestar ahir, doctor, que no li semblava bé com estava portant la teràpia a aquesta altra psicòloga que no està col·legiada?
Sí, de fet, és una mica diferent. Mira, o sigui, és així, però, de fet, la Júlia, quan em va trucar, va dir que ella havia plantejat això i, com que no ho havien acceptat, ella es volia treure del cas i posar-ho. O sigui que, de fet, jo li vaig agrair que tingués aquesta confiança, però que ja vaig entrar amb un sistema que ella no... Ella havia dit, jo, si no li donen aquests millors, no segueixo. Per tant, jo ja no tenia ocasió de dir una altra cosa. Però, efectivament, jo no crec que fos la bona solució i en aquest sentit vaig començar a treballar. I amb el senyor Andic vam estar d'acord, vull dir que en aquest sentit el projecte nou sí que estava en marxa.
A veure, va ser important ahir les sessions. Després del catedràtic van estar les dues germanes. La veritat és que ahir va ser una jornada molt favorable per la defensa. Tot i que, com deia el doctor Bolbena, ell va, no era qüestió de decantar-se per ningú, sinó una mica explicar quina era la situació i explicar una mica la radiografia de com havien arribat aquest pare i fill a la seva consulta. Fins allà, és el que, perquè més enllà d'això, ell, jo crec, entenc que no podia anar. I clar, valoracions mèdiques amb una única visita, si no m'equivoco, doctor, és absolutament inviable i impossible. Per tant, però sí que és veritat que les germanes es van ratificar en tot allò que van dir i havien explicat a seu a comissaria, i és el suport incondicional cap al seu germà, que sí que potser havien tingut alguna d'enfrontament, baralla, però que les van minimitzar, i amb tot allò referit, que recordem que la magistrada entén que el mòbil darrere d'aquest presumpte homicidi seria un mòbil econòmic. I, per tant, en relació amb aquest mòbil econòmic, les germanes van explicar que amb el pare l'herència, el testament el canviava pràcticament cada any perquè ficava i es traia gent, però hi havia una cosa que era fixa. O sigui, era que tot el patrimoni familiar, calculat aproximadament milió amunt, milió a baix, en uns 3.000, 4.000 milions d'euros, això era impepinablement repartit a parts igual entre els tres fills. I el que feia era que, si durant l'any doncs donaves amb un fill, compraves una cosa, li donaves un diners, etc., doncs tot això després se reequilibrava. Que tots tres sabien de la voluntat del pare de crear una fundació que portés el seu nom i que una mica s'encarregués de reagrupar tota aquesta obra social que porta endavant Mango, i una mica donar-li coherència, donar-li una forma i fins i tot amb la tutoria de nous emprenedors, etcètera, etcètera, però fer una gran obra. Quina afectació tindria en el patrimoni aquesta fundació? Bueno, entenien les filles que el que considerés, però clar, estem parlant de gairebé 1.000 milions d'euros. Aquí hi havia una cosa, Roger, que jo crec que és on treballen els investigadors i la fiscal, i Teresa Yoldi, i la magistrada. I és, aquí hi havia una relació, o sigui, 40 milions d'euros. 40 milions d'euros, Isaac Andic, el problema no eren 40 milions d'euros. Quan tu tens un patrimoni de 4.000 milions... 40 milions és moco de pavo, no és res.
Sí, el que passa és que dir que és la xocolata del lloro, de 40
sí,
milions d'euros...
Però en aquest context, el problema era que... Què li recriminava Jonathan en aquell moment al seu pare? Ell què volia? Ell volia marxar del que ell entenia que era una presó emocional i professional i econòmica per ell. Ell no volia... Ell se sentia que estava mendigant diners constantment al seu pare i que l'altre obria i tancava l'aixeta, doncs, quan ell volia, per tenir-lo allà enganxat. I ell, doncs, mira, un projecte que avui expliquem, Avancem a l'Avantguàrdia, és que un d'aquests projectes que ell A veure, tu què vols fer? Què vols fer? Vale, vols marxar? Quin projecte vols? Perquè, a més, ell ja havia comunicat que marxava de Mango. Doncs una sastreria, un negoci de sastreria. Doncs vinga, va. I és una de les... Bueno, ahir va explicar el doctor Bulbena, que i ho sé per fonts judicials, que ell va explicar... Bueno, una sastreria, doncs no pateixis. El pare t'ho financiarà, no pateixis amb això. Tens un pare que et vol ajudar. A més, era un pare que això... Tothom del seu entorn t'ho explica. Va anar a aquesta consulta i va acceptar els 40 milions, va acceptar que la terapeuta entrés a la seva vida quan al principi tampoc li feia cap gràcia. I ara, vinga, va, fem-ho. Fem-ho, i què vols, 40 milions? Doncs vinga, 40 milions. Però el pare, al final no van ser 40 milions, li anaven deixant anar a poc a poc. Bueno, era una situació complicada, complicada. I en aquesta situació complicada... fan el passeig a la muntanya. I ara la investigació, el que han de dir és de quina manera aquesta relació complexa, complicada, que especialment Isaac intentava arreglar, i Jonathan feia el que podia amb la seva situació emocional d'arreglar-la, si va condicionar o no aquest passeig, i si va condicionar o no que aquest home caigués per aquell terraplen i morís. Això és l'important, perquè jo amb tu em puc matar, i em puc matar, puc odiar-te. Estic aquí cada dissabte muntar el paripé, però en el fons odiar-te, sentir un despreci cap a tu perquè considero que t'aprofites de mi, que no em deixes volar, etc. Ara, si sortim d'aquí i passa una cosa i tu mores, hòstia, els investigadors en aquests moments han de determinar com va influir aquesta relació amb... que tu t'hagis mort. I aquesta és una mica l'essència d'aquest cas i la complexitat d'aquest cas. Aquesta és la complexitat, perquè tot el que va passar ahir és interpretable. Clar, el doctor Balbura ahir era un testimoni demanat per la fiscal, que en principi està acusant, demana, creu que Jonathan va matar el seu pare. Ho creu la fiscal i la jutgessa, per això li va demanar la presó. Però en canvi ahir Cristóbal Martell i Sebastià de Juan van sortir satisfets de la declaració de Bulbena. Però també la jutgessa i la fiscal, perquè al final es va limitar sense... Clar, ell no té per què... És que ell no sap què va passar allà. Ni ell, ni jo. I al final, els Mossos tampoc... és, bueno, indicis. I aquesta és el gran quid d'aquesta història tan complicada i alhora tan atraient, i que la gent està allò enganxada, doncs, com un incendi, com una paparra, amb, lamentablement,
com el foc,
condicionant la vida de molta gent. Perquè aquí hi ha un xaval, un senyor, que se li acusa d'haver matat el seu pare.
Que és la persona que era la persona més rica de Catalunya. Doctor Antonio Bulbena, vol afegir alguna cosa més després de sentir la Maica?
No, està bé, jo crec que també una cosa vull afegir. Tant les entrevistes que em van fer els Mossos com la intervenció d'ahir de la jutgessa, la fiscal, i va ser molt correcta. O sigui, quan veus que una institució, jo, com que treballo en institucions, quan veig que no va bé, m'agrada resaltar-ho. I estic content de veure com hi havia molt bona competència.
Ahir va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i la va comentar amb els companys que estàvem tots allà a la porta, perquè amb molta amabilitat ens va entendre, entenent que portaven moltes hores allà sota un sol insuportable. Va dir, és molt difícil venir aquí a un jutjat a declarar ni que sigui com testimoni, però també és molt difícil anar a una consulta d'un psiquiatre. I això té un valor.
Sí, vol dir que ho van fer-ho i, per tant, vol dir que s'ha de valorar.
Antonio Bulbena, som homes de paraula. A les 10:50 li havien promès que podria sortir d'aquest estudi. Són 10:52. Sé que té consulta també visitant dissabte. Li prometo que un altre dia, aviat, quan
sí,
tornem,
favor, que
el tornarem a convidar
per
i parlarem de la calor i l'estat d'ànim.
Bulbena escapa, complirà.
Moltes gràcies.
El suplement, amb Roger Escapa.